de les ordenances fiscals, DIVI, impost de vehicles, IAE i annex de categories de carrers, IAE iguals, per l'exercici 2024 i següent, senyor Carles Pogueroles.
Gràcies, senyor alcalde. Breument, bé, per reformar una mica el plantejament de partida, no? El govern ens vàrem comprometre a mirar de no perjudicar la situació que creiem que és greu, que és, diguem-ne, que agrava el dia a dia de moltes persones i famílies del nostre municipi, congelant la pressió fiscal. No? Per tant, algú podria pensar que, de fet, quan congeles la pressió fiscal en un escenari d'inflació, ni que sigui ara més moderada, de fet estem, en certa mesura, baixant en termes reals la pressió fiscal. Com a primer punt de partida. El segon punt de partida era que sí que trobàvem que hi havia molts aspectes pendents i que ens permetien àrees de millora en l'àmbit de la redistribució de la riquesa i també en l'àmbit de l'impuls de les polítiques de lluita contra el canvi climàtic. I per tant el que vam fer en el seu dia és plantejar tota una bateria de mesures que no són les úniques que volem plantejar, com recordaran, sinó que ara les que hem plantejat són les que han d'estar aprovades a 1 de gener per tal que tinguin plena vigència durant l'exercici de 2024. Bé, hem rebut 22 al·legacions en total, 18 d'elles provenen dels grups municipals aquí representants i 4 provenen de l'Associació de Promotors i Constructors, que són al·legants habituals, diguem-ne, de les ordenances fiscals d'un municipi com el nostre. Les agraïm totes aquestes al·legacions, totes elles són interessants. Moltes d'elles és impossible estimar-les perquè no fan referència a qüestions que tenen a veure amb qüestions que hem obert durant el tràmit, malgrat que vam obrir-ne bastantes, però vull fer-ne una menció, diguem-ne, ni que sigui molt, molt ràpida. En matèria d'IBI, per exemple, s'ha proposat doncs, que els propietaris de més d'un immoble, per part de la CUP, en aquest cas, doncs, que no puguin rebre beneficis fiscals. També hi ha plantejaments de la CUP en matèria de plaques solars, sobre els del PP i del PSC, sobre punts de recàrrega, en un cas per elevar el benefici fiscal i en un altre per reduir-lo. Sobre les famílies nombroses hi ha diversos grups al·legants, les bonificacions a les famílies nombroses. També s'ha plantejat doncs, pujar el tipus per part de la CUP i d'alguna altra força política, que també, si no, mitjançant al·legació en el seu discurs polític, sí que s'ha plantejat doncs, elevar el tipus de l'IBI i també de facilitar qüestions que tenen a veure amb habitatges desocupats, d'incrementar el tipus. També hi ha hagut al·legacions en matèria de l'impost de vehicles de tracció mecànica, en aquest cas del Partit Popular, i en matèria d'IEM diversos epígrafs, també del Partit Popular i de la CUP, que fan referència a la situació de l'empresa quan hi ha un benefici inferior a la quota de l'IAE, al pla de desplaçament dels treballadors, sobre la qüestió dels carregadors, sobre els coeficients de situació, de contractació indefinida i també per propiciar la contractació de persones amb diversitat funcional. Tots vostès han rebut un quadre amb el qual, més enllà de la qüestió i de la valoració estrictament jurídica de si era estimable o no, hi ha una proposta de plantejament polític per part del govern, en aquest cas. No? I en diversos casos, el que hem fet amb la qüestió de les famílies nombroses és plantejar una transacció que el que incorpora és que més enllà dels topalls basats en valors cadastrals, també juguin els topalls amb criteri de renda, no? Que era una de les demandes que ja vàrem compartir amb l'aprovació inicial que miraríem de recollir. I, per tant, el govern formular una proposta sobre, mirant de transaccionar en funció de les diverses propostes plantejades. I sobre les diverses altres, que no eren estimables en molts casos, sí que en diversos àmbits dient parlem-ne. Perquè, per exemple, facilitar la trobada de l'oferta laboral local i de la demanda laboral local és un àmbit amb el qual ens agradaria aprofundir. I la qüestió fiscal doncs, pot jugar un paper, no? Per tant, diem, parlem-ne. Quin paquet de mesures podríem posar sobre la taula més enllà del que es planteja amb aquesta al·legació, no? Com en diverses altres que vostès tenen a disposició en el quadre que els van remetre. En fi, gràcies novament per totes les aportacions i el diàleg que hem vingut sostenint.
Gràcies. Alguna intervenció al senyor Ramon Gutiérrez, d'En Comú Podem?
Sí, bé, moltes gràcies. Nosaltres, com a En Comú Podem, que ens vam abstenir en l'aprovació inicial, vam fer una al·legació precisament per mantenir el topall de 50.000 euros que teníem fins ara amb les bonificacions de les famílies nombroses. S'ha transaccionat a través d'una al·legació d'Esquerra Republicana. Tot i així, És cert que, bueno, nosaltres només vam fer al·legacions sobre aquelles modificacions que hi havia, però evidentment, i tal com vam plantejar en aquest ple, nosaltres no compartim el marc, diguéssim, no? La solució general que s'ha aplicat a l'atenció econòmica en la que es trobava, en la que es troba aquest Ajuntament. No? Des del nostre punt de vista, feia falta fer una política d'ingressos, això volia dir pujar en algun punt el coeficient de l'IBI, que tenim dels més baixos. També creiem que calia crear nous impostos que la llei ens permet, i és cert que nosaltres no els hem posat per escrit, no? I no hem fet aquestes al·legacions, però sí que estem disposats a en el plaç, no? En el temps que se'ns obre a partir d'ara i de cara al 2024, doncs parlar-ne. Per exemple, doncs tenim l'impost als habitatges buits, que gràcies a l'última reforma de la llei d'habitatge estatal, doncs podríem ampliar el recàrrec que es fa ara mateix, no? Del 50% fins al 150, per exemple. Ja. Però, en canvi, a totes aquestes modificacions que ens agradaria fer i que evidentment, doncs, per pressa i per manera en la que s'ha treballat, doncs, no hem tingut marge per incorporar, ens hem trobat, per tant, una congelació, algunes modificacions que, si bé és cert, no totes són negatives, però que en el seu global, des del nostre punt de vista, doncs, no estan a l'altura del que ens fa falta, no? I que ens aboca, i després en el punt següent, en el punt de pressupost, ja en parlarem, a una situació de retallades que no compartim. Esperem que de cara al pressupost del 25, a les ordenances del 25, puguem fer un treball al llarg de l'any, que puguem construir, doncs, també un espai de diàleg sincer, on puguem fer propostes amb temps i amb el temps i la forma escaients, diguéssim, i en aquest sentit, doncs, nosaltres en aquesta modificació d'ordenances votarem en contra, però, com dic, sí que m'agradaria, doncs, mantenir la mà estesa de cara a les modificacions d'ordenances que puguem fer al llarg de, no, a partir de l'any 24, per aquelles que no requereixen aprovació en 1 de gener, i també de cara a possibles modificacions que es puguin anar fent. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Marcos Rodríguez, del grup municipal de Vox.
Sí, gràcies. Simplemente remarcar que nuestro grupo municipal, en la aprobación provisional de las ordenanzas fiscales, votamos a favor porque estuvo en cuenta nuestras demandas de no incrementar los tributos municipales a nuestros vecinos contribuyentes y porque se tuvo en cuenta una propuesta que nosotros llevamos en nuestro programa electoral de recuperar las bonificaciones en el IBI a las familias numerosas. Como vemos que la aprobación definitiva sigue en esta línea, adelantamos que votaremos a favor en consecuencia. Gracias.
Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Marco Cimarro, de la CUP.
Gràcies, senyor Vallès. Bon dia. Bé, nosaltres, si mantindrem el vot contrari que vam emetre en el ple de l'aprovació inicial de les ordenances fiscals, i ara explicarem una mica el per què, no? Si d'entrada a l'aprovació inicial ja plantejàvem, no?, que la proposta de modificació d'ordenances del govern, doncs, inclús pel mateix govern, apuntava una certa pèrdua d'ingressos, doncs al nostre parer no es plantejava tot el potencial que poden tenir unes ordenances fiscals en un sentit de redistribució. No? I això, en el context en el que estem, també té un punt afegit que creiem que fa més complex i difícil el pressupost del 24. Potser l'escanya encara més del necessari. No? També és un vot contrari perquè entenem que d'alguna manera és un debat segrestat, si bé el govern evidentment té tota la legitimitat per poder dur a modificació aquelles qüestions que consideri oportú sobre les ordenances. Nosaltres hem presentat al·legacions molt més enllà de les modificacions proposades perquè entenem que el debat al voltant de la fiscalitat ha de ser més ampli. No? I per això, doncs, per explicar una mica també en plenari quines al·legacions o quines propostes es feien per entendre-ho d'aquesta manera, doncs hem parlat de diferents qüestions. No? Nosaltres posàvem a debat la qüestió del coeficient de l'IBI. Sant Cugat té un coeficient de l'IBI dels més baixos del país, està al 0,528, proposàvem una petita pujada al 0,58. Entenem que això no té una afectació important en els contribuents i sí és important per l'Ajuntament, perquè potser és un ingrés d'entre 4 i 5 milions d'euros més i per tant no caldria escanyar tant com s'ha escanyat alguns dels àmbits de l'Ajuntament pel 24. Parlem de que ciutats similars com Girona i Reus tenen el coeficient a l'1%, és a dir, que ja encara estem molt lluny d'aquí, no diem que calgui arribar fins aquí, però entenem que hi ha debat i marge de maniobra. amb l'IAE també parlàvem de potser racionalitzar aquest impost i plantejar algunes bonificacions a les empreses en relació a l'augment percentual de contractació indefinida. I després, si entréssim a les qüestions que el govern s'hi modificava, doncs per nosaltres la qüestió de la bonificació per IBI a les famílies nombroses, doncs, encara no ens agrada, diguem-ne, la proposta per dues qüestions. Els topalls que s'han posat de renda, els trams, no ens convencen, i la qüestió del valor cadastral creiem que s'hagués hagut de mirar amb una mica més de cura. El valor cadastral generalment és la meitat del valor de mercat d'un immoble, i en aquest sentit creiem que amb la proposta que hi ha de valors cadastrals a bonificar en famílies nombroses, doncs podem estar bonificant a qui potser no ho necessita per tenir precisament un valor molt alt de mercat del seu patrimoni, no? I en relació a l'IBI, les plaques fotovoltaiques, sí que creiem que a la bonificació de les unifamiliars doncs, ja podia caure directament. Creiem que no tenia sentit una rebaixa a un 30 o un 20%, perquè llavors ja deixa de tenir sentit l'incentiu, diguem-ne, per tant, proposàvem directament treure'l, i llavors sí anar per totes a la bonificació en les plurifamiliars o apostar per desplegar altres qüestions en aquest sentit, com comunitats energètiques, no? Una mica per tot això, i perquè entenem, de fet, que la recaptació no és una qüestió com naïf que plantegem nosaltres. Per nosaltres creiem que és la forma de redistribuir recursos en forma de serveis públics, en forma de línies d'ajuts, en forma de programes d'atenció, etc., per garantir drets, no? Redistribuint recursos, perquè el que volem és garantir drets, doncs, a les necessitats bàsiques, a l'habitatge, a la dependència, a la protecció social, a la inserció laboral i un llarg, etc. Creiem que això és una qüestió que no s'ha donat en aquestes ordenances, i una mica per tot plegat el nostre vot serà contrari. Gràcies.
Gràcies. Pel Partit Popular, el senyor Álvaro Benejam.
Gràcies. El primer que faré és fer referència a aquesta intervenció de la CUP, exactament per un punt. Hi ha coses en les quals estem d'acord, evidentment, com la que ha mencionat sobre aprofundir, que també ho ha dit el senyor Brugaroles, aprofundir en les bonificacions a empreses que generin treball indefinit a Sant Cugat, i és una qüestió que nosaltres estarem per la labor, i ho volíem dir també, però no estem d'acord amb fer una, o amb separar una dicotomia, fer una dicotomia sobre l'IBI per recaptar més sobre IBI. Creiem que la tributació a Sant Cugat ja és suficientment alta i no cal pujar-la més. Nosaltres, en tot cas, la baixaríem. I, a més, no vull faltar al respecte, però crec que és una mica enganyós només tenir en compte a l'hora d'exposar aquest tema i de demanar apujar a l'IBI dir que el tipus impositiu és dels més baixos del país, no? Perquè clar, no només computa el tipus impositiu, perquè evidentment amb un tipus impositiu del 0,52 però amb un valor catastral molt més alt al metro quadrat que a altres municipis, el resultat és que es paga més a Sant Cugat pels mateixos metres quadrats que a un altre municipi del voltant, no? Per exemple. Per tant, no només computa el tipus impositiu. Si a més dels valors catastrals pugem el tipus impositiu, aniríem a pagar molt, ja no més, sinó molt més del que paga qualsevol altra persona a un altre municipi de la província de Barcelona, per exemple, no? I per tant, clar, s'han de computar els dos valors. No només, si només diem que tenim un dels tipus impositius més baixos del país, doncs clar, la gent pot dir, carai, doncs sí que estem pagant poc, no? Que serà que altres llocs paguen molt més? Doncs no paguem molt més. Al final és una equació en la qual computa el valor catastral i el tipus impositiu. I amb aquestes dues qüestions és el que tenim un resultat del que s'ha de pagar. El valor cadastral no el podem modificar. Això, hi ha una ponència de valors cada 10 anys, tindria de ser, no és perquè les administracions doncs no funcionen com tindria de funcionar, però tindria de ser cada 10 anys, però amb el tipus impositiu sí. I sort que tenim el 052, que l'havíem tingut més alt quan els valors cadastrals eren més baixos, però al final aquí sí que podem incidir i hem d'anar trobant un equilibri. Amb respecte a les al·legacions que hem fet nosaltres a les ordenances fiscals, jo agraeixo l'exercici d'explicació per part de l'àrea d'economia sobre la no acceptació de les nostres al·legacions. Hi ha explicacions tècniques, i hi ha una que a nosaltres no és que ens dolgui, però sí que ens sap greu que no s'acceptin, perquè nosaltres vam votar a favor a l'aprovació inicial de les ordenances fiscals, no? I per això no s'aproven les al·legacions. Bé, potser és un error nostre i no ho tindria d'haver fet, però érem la voluntat de treballar aquestes al·legacions i de mostrar el nostre suport a determinades qüestions que s'havien ja posat d'inici en aquestes ordenances fiscals, que per nosaltres eren importants, no? Algunes qüestions que nosaltres mateixos havíem demanat abans que es plantegessin de forma inicial les ordenances fiscals. Però creiem que hem de treballar en aquestes qüestions. Vostès han dit que en algunes de les qüestions doncs, podrien estar d'acord i, per tant, demano emplaçar-nos en el futur a treballar aquestes al·legacions, sobretot en el tema, per exemple, d'avançar en el canvi de vehicles de combustió a elèctrics posant bonificacions i no reduint-les, no? Perquè aquí el que s'està fent és reduir-les i jo crec que en algunes de les bonificacions no tenen pràcticament efecte en el còmput general dels ingressos de l'Ajuntament, però sí que afecten a la decisió d'una persona de canviar-se el vehicle per contaminar menys, no? Perquè hi ha molta gent que té consciència sobre la qüestió de la contaminació, es comprarien un vehicle però si tinguessin algun tipus d'ajuda i no el tenen, no? Jo crec que les bonificacions és una via que pot fer decidir algú a fer-ho, no? Perquè ajuda, si més no, doncs ajuda. I després amb el tema de les empreses, que crec que l'IAE és un impost municipal sobre el benefici, perquè al final és un impost sobre el benefici, que redunda en l'impost de societats que paga una empresa per tenir benefici, no? Però amb la particularitat de que es paga encara que no tinguis benefici. Una empresa amb pèrdues, tal com està previst aquest impost, paga igual perquè ha facturat més d'1 milió d'euros, no? Llavors es dona el cas, o es pot donar el cas, que una empresa que no estigui en una situació bona econòmicament, perquè factura 1 milió d'euros, o 2, o 3, o 5, però que no tingui benefici, aquell exercici perquè per qüestions que siguin, no? Conjunturals. Doncs ha de pagar igualment, sense tenir benefici, ha de pagar igualment un impost, que és l'IAE, que tampoc té un retorn per l'empresa, doncs, diguem-ne, tangible, no? I per tant creiem que aquí s'hauria de treballar. Si ara, a dia d'avui, no ho han acceptat per qüestions tècniques, doncs nosaltres demanem que es treballi a partir d'ara i que, si s'escau, es pugui fer una modificació de les ordenances fiscals durant l'exercici. No cal esperar a les ordenances fiscals de l'exercici 2025 per fer-ho. Això és el que demanem. Gràcies.
Gràcies. Per part del PSC, la senyora Elena Vila.
Bé, bon dia de nou. Com ja saben, nosaltres a l'aprovació inicial ens vam abstenir per responsabilitat. Però continuem doncs mantenint que creiem que hem perdut una gran oportunitat. S'ha perdut l'oportunitat de treballar aquestes ordenances per actualitzar la base fiscal i assolir així un nivell òptim de finançament per l'Ajuntament, creiem. Aquestes ordenances també pensem que no donen resposta a l'increment de costos dels serveis i a la massa salarial i no ens garanteixen poder oferir uns bons serveis públics, com és l'objectiu al final dels impostos. I en aquest sentit ja vam expressar que nosaltres apostaríem doncs, per treballar de forma global les ordenances i aprofundir precisament en aquesta progressivitat de tots els conceptes, tant pel que fa a les taxes, els preus públics o els impostos. Perquè al final coincidim que en aquest cas les famílies que estan patint les conseqüències de la inflació i la pujada d'ingressos de les hipoteques, entre d'altres, puguin beneficiar-se d'una redistribució justa i equitativa dels impostos. Així ho estan fent doncs, tots els grans municipis de Catalunya, que per cert també o han mantingut o s'han rebaixat els sous de govern, que creiem en aquest cas, i així ho hem dit, que és una total incoherència amb la situació econòmica. I per altra banda, des del govern s'aposta per una continuïtat de les ordenances, que en el seu moment, en el mandat anterior, tant van criticar, no?, que es mantenissin en aquell moment, és curiós també, i només hi ha canvis puntuals pel que fa a l'IBI, i molt reduïda en l'impost sobre activitats econòmiques, per no dir anecdòtica. I pel que fa a les nostres al·legacions i en resposta, que també agraïm, en aquest cas ho agraïm al govern a les al·legacions, doncs sosteníem que s'havia de continuar amb el topall econòmic de les famílies nombroses, per tant celebrem que en aquest cas s'hagi tingut en compte. Pel que fa a les bonificacions de l'IBI sobre els béns immobles per a l'instal·lació de plaques solars, estem totalment a favor de donar suport a aquest comportament medioambiental, però apostàvem, i així ho vam dir, perquè les bonificacions d'habitatges plurifamiliars augmentessin rebaixessin pel que fa als habitatges unifamiliars. En aquest cas, nosaltres doncs, creiem, hauríem fet un canvi doncs, més ambiciós perquè creiem que al final ja hem aconseguit l'objectiu amb les unifamiliars i queda molt camí amb les plurifamiliars. Per tot l'exposat, celebrant també que, i això ho vull deixar clar, que algunes de les nostres propostes s'hagin escoltat, però continuarem mantenint aquesta abstenció per continuar doncs, treballant, ja que creiem doncs, que també que, bueno, que s'han fet les coses a correcuita i ens agradaria doncs, poder seure i poder valorar-ho amb més tranquil·litat i sobretot doncs, apostar per una fiscalitat social verda i per una redistribució econòmica justa a la nostra ciutat. Així que ens abstindrem. Gràcies.
Gràcies, senyor Carles Broroles. 5 minuts.
No, ni això, senyor alcalde. Jo, o sigui, prenc bona nota. Jo crec que tenim un debat viu, no?, en molts àmbits. En fi, el tràmit d'aprovació de les ordenances és seré, implica una exposició pública llarga i per tant se n'ha pogut parlar, no? Hi ha la qüestió sempre d'això del si podem aportar nous impostos o pujar els que tenim. A nous impostos no és viable, però la llei només ens permet els 5 que tenim, no? En tot cas sí que bueno, és discutible si hauria de pujar o no la pressió fiscal, no? Nosaltres hem fet l'aposta que hem fet tenint un criteri, diguem-ne, jo crec que molt centrat i que ja l'hem dit diverses vegades, no? És, hi ha molta gent patint, i que l'IBI que a tipus diferencials a banda, és el mateix tipus per a tothom, afecta més relativament a qui menys té. Afecta més relativament a qui menys té. I això jo crec que ho hem de tenir molt present, no? Jo crec que s'han estès diverses mans per seguir-ne parlant i jo vull insistir en això, no? Jo crec que tenim molta feina per fer perquè sí que hi ha àmbits de millora. I també vull llançar, diguem-ne, bueno, això, no? El repte, l'oportunitat que tenim, que ara deia la senyora Vila, no? De dir, estudiarem qualsevol proposta, no?, que avanci amb allò que jo crec que tothom compartim, que és millorar la vida de les persones, sobretot dels que pateixen més dificultats, avançar en la lluita contra el canvi climàtic i enfortir aquesta organització. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies. Doncs, si els sembla, passem a la votació. Passem a la votació d'aquest punt número 18, quinquies. Vots a favor. Vots a favor del govern, de Vox. Abstencions. Abstencions del Partit Popular i del PSC i en contra d'en Comú Podem i de la CUP. Gràcies. Passem al punt número 18.